nosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. L'any 15è del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era de Vilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes. Una veu crida en el desert: obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons. La serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall. I tothom veurà la salvació de Déu. Paraula del Senyor. Hem llegit les primeres línies del capítol tercer de l'Evangeli segons Sant Lluc. No sé si ho teniu present, l'Evangeli segons Sant Mateu i l'Evangeli segons Sant Lluc comencen tots dos amb dos capítols que parlen de la infantesa de Jesús des de perspectives diverses. A Mateu, per exemple, trobem l'episodi d'aquests savis vinguts d'Orient. A Lluc trobem l'episodi de Zacaries, d'Elisabet, de l'Anunciació, tal com la coneixem en la persona de Maria. I acabant això, doncs, tant Mateu com Lluc comencen el cos narratiu fort sobre la persona i l'activitat pública de Jesús. Llavors, Lluc, començant el que seria, doncs, l'Evangeli sobre la infantesa, seria com una espècie de pròleg, d'introducció, i aquí és on comença per dir: mireu què ha fet Jesús de Nazaret i què ha dit. I tal com fa Lluc a l'inici del primer capítol, que també el situa molt bé històricament, ho torna a fer a l'inici d'aquest tercer capítol i ens diu, doncs, qui era l'emperador, qui era el procurador romà d'aquella regió, quins eren els reis jueus que tenien encarregades unes comarques o unes altres, qui era el gran sacerdot, etc. Això ja ens diu una cosa que ens pot ser suggeridora. Déu ens visita i ens convida no d'una forma abstracta, des d'una entelèquia intel·lectual o simplement sentimental. Déu ens visita personalment i com a col·lectiu en un context personal, col·lectiu, històric, molt determinat. I és a partir d'aquest context, i és en aquest context, que Déu ens parla i que Déu ens està convidant a obrir nous camins. Aquesta és l'imatge forta de les lectures d'avui, en aquest segon diumenge d'Advent. Tot agafant les paraules del profeta Isaïes, Lluc diu, parlant de Joan Baptista: una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. El Senyor vol entrar en la nostra vida personal i a la nostra vida pública, en aquella que es veu, en tot aquell entramat de relacions que tenim a molts nivells, des del nivell familiar, d'amistats, laboral, ciutadana, vol fer-se present, però té necessitat que li obrim una ruta, que li aplanem el camí. Tractem de veure cadascú avui una mica més quins podrien ser els obstacles en el nostre cor, en les nostres actituds, en els nostres pensaments de fons, els prejudicis que tots tenim, és a dir, aquestes idees, aquests criteris que sovint no som gaire conscients, però que ens condicionen tant a l'hora d'opinar, a l'hora de parlar, a l'hora de fer o no fer una cosa. Siguem conscients del que hi ha dintre nostre i del que hi ha al voltant nostre. Perquè si són obstacles, són pedres enmig del camí, són portes tancades que no permeten que el Senyor avui, tal com vol manifestar-se a la nostra vida, ho pugui fer, aleshores és tasca nostra avui d'aplanar el camí perquè el Senyor pugui entrar. I pensem un moment ara, doncs, què vol dir això d'alçar-se les fondalades i abaixar-se les muntanyes i els turons i que el terreny escabrós esdevingui una vall, a la llum del que ens ha dit Sant Pau en el text que hem llegit adreçat a la comunitat dels Filips. Estic segur d'una cosa. Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme. Primer punt que voldria avui subratllar en aquesta nostra reflexió sobre si deixem obstacles en el camí o si aplanem la ruta al Senyor. Som conscients que Déu ens treballa i Déu ens vol treballar. Som conscients que la nostra vida és un camí de creixement espiritual, personal, no només amb el que fa referència a l'esforç de ser una mica millors cada dia, que també ho és, sinó sobretot som conscients que és Déu el principal protagonista del nostre camí de creixement espiritual, personal. I ho dic per mi mateix, no ho estic dient de forma genèrica. Tot dient això m'adono que sovint també, com passa potser a molts de vosaltres, també per l'activitat, certament el que fem depèn de nosaltres, el que fem o el que no fem, això és evident. Però en aquest nivell molt i molt més profund, certament nosaltres hem de treure els obstacles, però és el que és Déu que entra, és l'esperit que transforma, és l'esperit que il·lumina, és l'esperit que fa que siguem més i més segons allò que ell actua. Segon punt, continua Pau. El que jo demano a la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més, fins a vessar. No és només una cosa personal, ni principalment una qüestió d'anar a sent més sants, més lluminosos, més coherents, que també ho és, sinó sobretot és una qüestió de ser més i més capaços de veure com podem estimar els altres i d'estimar-los. O simplement de fer-ho perquè el cor ja es va transformant més i més segons el cor de Jesús. Que el vostre amor s'enriqueixi més i més fins a vessar. Quants matisos pot tenir l'amor? quants. Com més sensibles ens transformem, ens esdevenim a les exigències dels altres, menys ens enroquem en les nostres coses. I a tots ens costa sortir del nostre tram-tram, de la nostra manera de fer, dels nostres costums, sobretot amb l'edat. Com més grans ens fem, més tenim les nostres inèrcies. Mantenir-se amb el cor jove vol dir permetre que la mort de Crist ens faci sempre disponibles a la novetat, a una nova manera de ser sensibles, d'estimar els altres. I per últim, el tercer punt que Pau ens indica en aquest camí de creixement, perquè demano la pregària tot això perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist. Sapigueu apreciar els valors autèntics. Els cristians no hauríem de ser només gent que opina, com tants tertulians fan a totes les televisions, o com tothom fa al mercat o pels carrers. També tots podem tenir la nostra opinió sobre moltes coses. Però en aquest camí de deixar entrar l'esperit del Senyor dins nostre, en aquest camí d'anar-nos refinant en la manera d'estimar i de servir els germans i d'estimar-nos i de servir-nos entre nosaltres, es va fent més clar també la nostra intel·ligència què és el que té veritablement valor i què és el que no en té. I així també tenir criteris de discerniment en tot allò que passa del punt de vista social, familiar, econòmic, polític. Tenir els criteris de Jesús, els criteris evangèlics. Els cristians podem tenir, certament, i podem fer moltes opcions polítiques, l'Església no ha de dir un o un altre, però tenim uns criteris fonamentals sobre la dignitat de l'home, sobre el respecte de la persona humana, de les persones humanes constituïdes com una col·lectivitat, dels pobles. Tenim uns criteris respecte als més desafavorits. Tenim uns criteris respecte a com hem de tenir cura de tota la creació. Per tant, tenim uns criteris profunds, sobretot el que fa referència a l'ecologia. I tot això ens ve d'aquest amor que l'Esperit va infonent en el nostre cor i que va amarant tota la nostra vida. Que puguem, doncs, anar endavant, de mica en mica, però decididament, en aquest camí d'Advent, cap una presència més plena, més efectiva, més lluminosa del Senyor en el nostre cor i en la nostra vida.